Els empresaris afirmen que les Balears no poden seguir creixent de manera il·limitada i apel·len a la gestió del turisme. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
En ple debat sobre quin ha de ser el model turístic i a 4 dies de la manifestació de la plataforma Menys Turisme, Més Vida, la presidenta de la CAEB, Carmen Planes, assegura que entén la crispació ciutadana, però demana no atribuir els problemes com la falta d'habitatge exclusivament al turisme.
No podemos crecer ilimitadamente. O sea, tienen que ser conscientes por parte del gobierno cómo van a gestionar este turismo, porque hay que gestionar flujos turísticos, hay que gestionar cruceros, hay que gestionar llegadas...
Declaració de Planes el dia en què Palma ha atracat un dels creuers més gran del món i quan a aquesta hora es presenta un nou moviment que neix per aconseguir un canvi de model econòmic i social davant l'impacte del turisme massiu. Es diu No Normal Mallorca i es presenta al centre de ciutat on serem en directe d'aquí uns minuts. Tot això quan el debat polític se centra en les crítiques del govern contra l'executiu espanyol i quan l'oposició continua reclamant un canvi de model turístic. Es dimecres 22 de juliol i turisme a banda, i a més titulars, s'ha decretat presó provisional per a l'home acusat d'atropellar mortalment un octogenari a Pollença. Maria Tomàs, bon vespre.
Bon vespre. El jove de 27 anys està acusat del delicte d'homicidi per imprudència i abandonament del lloc de l'accident i podria enfrontar-se a penes de fins a 4 anys de presó. Els fets varen tenir lloc dilluns quan el conductor va atropellar el ciclista en un avançament i va fugir del lloc dels fets.
I a Formentera, dues turistes han mort avui en un accident de trànsit.
Les joves que anaven en motocicleta han xocat contra un taxi. Els fets han tingut lloc al matí a l'altura de la zona de la Séquia. Fins passades les 4 de l'hora baixa, la carretera Cunet de Sabina en les Illetes ha estat tallada.
I atenció a l'advertència que ha fet Salut per l'eclipsi solar.
Un niño de menos de 6 años no debería de ver el eclipse, debería utilizar la televisión para ver el eclipse, porque es muy difícil estar vigilándolo continuamente para que en un descuido vaya y mire hacia el eclipse y en 10 segundos se puede producir un daño que va a ser irreversible para toda su vida.
La consellera Manuela García adverteix que els símptomes no apareixen de manera immediata.
Es poden manifestar com una taca fosca al centre de la visió, imatges deformades o colors alterats. També es pot provocar ull vermell, coïtge, llagrimeig i visió borrosa. Si apareixen símptomes com aquests, s'ha d'acudir al centre de salut o telefonar a InfoSalut Connecta.
I d'aquí a 1 hora i 10 minuts està convocada una concentració de protesta a la plaça de Cort a Palma per la cancel·lació del sopar a la fresca que s'hi havia de fer inicialment.
Els col·lectius organitzadors com Brunzit i l'associació de veïns Can Amunt faran un sopar de peu, drets a plaça, com a forma de protesta. Denuncien que l'Ajuntament ha denegat el permís a pocs dies de la seva celebració. El consistori, per part seva, alega que ha autoritzat el sopar a la plaça Quadrada. Ho explica la regidora portavou Mercedes Celeste.
En este entorno y en este barrio hay otras zonas que no tienen este nivel de saturación, por decirlo de alguna manera, y por tanto considerábamos que era mejor buscar una alternativa.
I avui el món de la cultura plora la mort del baixista d'Antònia Font, Joan Roca.
De Feda, Colòmbia, catedrals, amb dormideres i dones, se tanquen ses portes...
Roca ha mort als 53 anys a causa d'una malaltia.
És conegut per ser el segon baixista d'aquesta mítica banda mallorquina, a la que es va incorporar l'any 2000 per gravar a Rússia. Tot i això, ha format part d'altres grups musicals, com Geometrical, Sardín i Dinamo. El darrer comiat a Roca serà demà i passat a Palma, al nucli de Son Sardina. De moment, es desconeix la banda Antònia Font, que té prevista l'actuació al Mobo Fest, dissabte actuarà o no.
En parlarem minuts abans d'arribar a les 8 en aquest informatiu, en què també tindrem temps per als esports. El Reial Mallorca ja té el seu 5è fitxatge de l'estiu. Joan Gabriel Bausà, bon vespre.
Bon vespre. El Mallorca presenta Àlex Sala, el 5è fitxatge d'aquest estiu, mentre continua pendent del porter i de la possible sortida de Samu Costa abans de partir cap a l'estada de Marbella. El jugador de bàsquet balear Baba Miller rep la primera convocatòria amb la selecció espanyola absoluta, mentre el Palmer Palma incorpora David Jolinder i el Clas Sant Antoni dona gairebé per tancada la plantilla. Carlos Gómez torna a l'Illes Balears Palma Futsal després de tres temporades cedit i afronta una nova etapa amb l'ambició de fer-se un lloc a l'equip. I Nicolau Mira està convocat avui per l'Europeu de Gimnàstica Artística del més que ve a Croàcia, el mallorquí serà un dels líders de l'equip espanyol que aspira a disputar la final.
Més esports quan passin un minut de les 7:30. I pel que fa al temps, sapiguem si ens esperen canvis a curt termini. Pedro Roger, bon vespre.
Bon vespre. Doncs en vista demà tornarà a ser una jornada de calor i de pols en suspensió, al igual que avui. De fet, avui la màxima ha girat entre els 32 i els 39 graus aproximadament i, tot i que no han tingut tants núvols com ahir, la calitja ha continuat ben present. Un panorama que demà es repetirà. Tornarem a tenir una temperatura molt semblant a la d'avui. Al vespre, registres de nit tropical i fins i tot nit tòrrida a totes les illes i la màxima tot podrà tornar a girar aproximadament entre els 33 i 39 graus. Al cel tornarem a tenir molta pols i a partir del capvespre un augment dels núvols. I pel seu costat, el vent bufarà fluix, principalment de migjorn i també de llebeig, i tindran qualque redal de maror en el sector oest de les Pitiuses.
Gràcies, Pedro. Toni Cardelles, el control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Són les 7:06. Els empresaris afirmen que les Balears no poden créixer de manera il·limitada i apel·len a la gestió del turisme.
No podemos crecer ilimitadamente. O sea, tienen que ser conscientes por parte del gobierno cómo van a gestionar este turismo, porque hay que gestionar flujos turísticos, hay que gestionar cruceros, hay que gestionar llegadas. O sea, que yo creo que lo que es más importante es que haya una buena gestión del turismo.
Paraules de la presidenta de la CAEB, Carmen Planas, en un moment d'intens debat sobre quin ha de ser el model turístic i a 4 dies de la manifestació de la plataforma Menys Turisme, Més Vida. Per cert que, dia 8 d'agost, la plataforma i el moviment Jove de Solla ha organitzat una altra concentració per denunciar la degradació que implica la turistificació d'aquest poble de la Serra de Tramuntana.
Els empresaris asseguren que el govern és el que ha de gestionar fluxos turístics. Tot i això, Planas ha evitat criticar la gestió turística de l'executiu i ha negat que li falti valentia per aplicar mesures. Ha reconegut que les illes viuen un moment d'una enorme complexitat i la seva aposta ha assegurat és un turisme de qualitat. La presidenta de la CAEP ha defensat les mesures que han aplicat les Pitiuses, com són la limitació dels vehicles per la via portuària o la lluita contra el lloguer turístic que du a terme el Consell d'Eivissa.
Planas ha assegurat que no es pot atacar el turisme com el responsable dels problemes estructurals que pateix l'arxipèlag, com ara la dificultat per accedir a un habitatge o la congestió a les carreteres.
Cuando para defender un territorio empezamos a atacar a quienes viven y trabajan en él, deberíamos preguntarlo si no hemos perdido el rumbo. Este es el debate que Baleares merece. Antes de concluir que menos turismo significa automáticamente más vida, conviene hacernos algunas preguntas. Si dejaran de venir una parte de turistas, ¿aparecerían automáticamente miles de viviendas asequibles?
Tot i això, els empresaris defensen el dret a manifestar-se de manera cívica diumenge a Palma, això quan els partits polítics de l'oposició reclamen un nou model econòmic.
Socialistes i Més per Mallorca atribueixen el malestar social a la deixadesa del govern. Són la vicesecretari general del PSIP i secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez, i l'ecosobiranista Lluís Apesteguía.
Un descontent de la societat de les Illes Balears davant de la gestió dels seus governants i de la seva administració.
Ens sentim interpel·lats per aquesta immensa majoria social que demana un canvi de rumb econòmic a les Illes Balears. Recollim aquesta demanda i animem a la gent a expressar aquesta demanda.
El vicepresident del govern, Antoni Costa, però, en responsabilitza l'executiu estatal.
Certa ascendència sobre una empresa pública que es diu AENA o una empresa controlada des del sector públic que es diu AENA la deu tenir. Per tant, això de no, tota la responsabilitat és del govern de Marga Proens i jo no en tinc cap ni una, home, igual s'hauria de fer una petita reflexió al respecte.
Per cert que Carmen Planas considera adequada la detenció de les dues activistes pels actes vandàlics contra la saturació turística a 5 immobiliàries de Santa Maria. En canvi, la secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez, l'ha qualificada de desproporcionada. Això en el dia en què s'aboca finalment el jutge encarregat del cas els imputa un delicte lleu de danys.
El jutge descarta investigar-les pel delicte de pertinença grup criminal, com indicava l'informe de l'atestat de la Guàrdia Civil. La Benemèrita afirmava que les pintades havien estat intencionades i coordinades i que corresponien a una acció lligada al manifest de la plataforma Menys Turisme, Més Vida.
I no deixant de parlar de turisme. Precisament aquesta hora es presenta un nou moviment que neix per aconseguir un canvi de model econòmic i social davant l'impacte del turisme massiu. Es diu No Normal Mallorca. L'acte té lloc a Palma, a l'Estudi General Lulià. Allà hi ha Victòria Moray. Victòria, bon vespre. En quins objectius més neix aquest moviment?
Bon vespre, doncs. La nova plataforma ciutadana convida també a replantejar allò que hem acabat assumint com a normal i nou. Es diu No Normal Mallorca i avui presenta oficialment el seu manifest amb un objectiu clar: alertar que el model de creixement il·limitat, la crisi climàtica, la dependència dels combustibles fòssils o la degradació del territori no es poden continuar considerant situacions normals. Per això, la plataforma fa una crida a l'autoorganització ciutadana i defensa la necessitat de construir una societat més resilient. I com ho fa? Pues proposa reduir la dependència energètica, reforçar la vida comunitària, protegir el territori i reclamar polítiques basades en criteris científics que garanteixin una vida digna. La presentació del manifest anirà acompanyada amb una conferència tot just a punt de començar a càrrec de l'oceanogràfic i investigador del CSIC, Antonio Turiel, que ha insistit en la necessitat d'anticipar-se als grans reptes ambientals i energètics.
Amb el no normal el que volem recordar és el que havíem tingut no havia estat normal, aquesta abundància absurda i aquest malbaratament enorme. El que ha passat, el que està passant ara no és normal, perquè no és normal que els problemes els intentem resoldre d'aquesta manera salvatge mitjançant guerres, que la Unió Europea també mica en mica es decanta en aquesta direcció, no ens enganyem. I el que vindrà a continuació no és normal, perquè el problema és que si no fem res, què passarà? Que el cost més gran de totes les escassedades, mancances, se repartirà sobretot entre la gent més pobra, per començar, els països més pobres del món, però aquí també entre les rendes més baixes.
La plataforma assegura que aquest és només el primer pas d'un moviment que vol obrir debat públic sobre el futur de Mallorca i impulsar iniciatives ciutadanes per afrontar els canvis que adverteixen ja han començat. Margalida Ramis és activista mediambiental.
Jo crec que No Normal és una campanya més d'aquestes que s'estan fent ja per cridar l'atenció i per cridar fort que no poden continuar com estan fins ara i intentar deixar de normalitzar situacions que ja no són normalitzables. No poden continuar fent com que no passa res. Jo crec que aquest és el principal reclam i el principal objectiu d'aquesta campanya que s'està desenvolupant a nivell de tot l'estat espanyol amb alguns grans divulgadors que són referents també dins l'àmbit científic que posen dades serioses damunt la taula i no per alarmar, sinó senzillament perquè qui hagi de prendre responsabilitats comenci a prendre-les des de ja.
L'investigador Antonio Turiel inicia tot just ara la conferència acompanyat de Margalida Ramis per posar sobre la taula i amb un posterior debat els reptes del futur.
Gràcies, Victòria. I encara en clau turística, la sortida de Cuba, de Malià i Iberostar i Barceló. El segon tolo deia al degà de la Facultat de Turisme de l'UIB, un cop fort per a les empreses hoteleres mallorquines, ja que romp una aposta de futur.
També creu, però, que no és un tancament definitiu. Explica que un possible canvi de règim a Cuba podria suposar la reentrada dels hotelers. Sobre l'entrada d'empreses nord-americanes en els hotels gestionats fins ara per Melià, Iberostar o Barceló, assegura d'allà que la situació política a Cuba, amb manca de subministraments, ho fa inviable.
A curt termini és impossible perquè la raó que ha provocat que les companyies mallorquines se n'anassin és la mateixa que impedeix que les companyies nord-americanes vulguin operar aquests hotels. És a dir, les companyies nord-americanes, ara mateix, amb les sancions que estan damunt la taula, és impossible que vulguin optar a operar aquests hotels. Aleshores, a curt termini és impossible. Si hi hagués un canvi de règim, aleshores, un canvi de règim tot pot succeir.
A punt d'arribar a les 7 i quart i en plena de successos. A Formentera, avui migdia, han mort dues joves turistes portugueses en un accident de trànsit. La motocicleta en què viatjaven ha xocat contra un taxista. La unitat d'atestat de la Guàrdia Civil s'ha fet càrrec d'aquesta investigació. Elena Trinidad.
Les joves turistes portugueses de 21 i 22 anys. Les joves turistes portugueses de 21 i 22 anys han xocat amb la seva motocicleta contra un taxi. Una d'elles ja havia mort quan han arribat els serveis d'emergència. L'altra es trobava en parada cardiorrespiratòria i tots els intents dels serveis sanitaris no han pogut fer res per salvar-li la vida i també ha mort, segons han informat des del 061. Els fets han tingut lloc a les 11:30 del migdia a l'altura de la zona del Sasequi. Fins passades les 4 de la tarda, aquesta carretera que uneix la Sabina amb Ses Illetes ha estat tallada. La unitat d'atestats de la Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació per esbrinar les causes d'aquest tràgic accident.
I un altre accident, aquesta a Eivissa, dues dones embarassades han estat atropellades per un vehicle que s'ha donat a la fuga.
Ha passat aquest matí al centre de Santa Eulària. Les dones han patit ferides lleus i han estat traslladades a l'Hospital de Can Misses per romandre en observació. La policia local cerca el conductor que ha fugit sense socórrer les víctimes.
Tot això quan el jutge ha decretat presó provisional per l'home acusat d'atropellar mortalment un octogenari a Pollença. Està acusat del delicte d'homicidi per imprudència i abandonament del lloc de l'accident i podria enfrontar-se així a penes de fins a 4 anys de presó.
El jove de 27 anys ha passat avui matí a disposició judicial. Els fets van ocórrer dilluns quan el conductor va atropellar el ciclista en un avançament i va fugir del lloc dels fets.
I la Guàrdia Civil ha detingut 13 persones d'una organització criminal, algunes d'elles a Palma, que es dedicava a cometre estafes bancàries. De moment s'han identificat 2.000 víctimes, però la investigació continua oberta. El grup havia aconseguit informació i dades bancàries de 500.000 de persones.
S'havien especialitzat a estafar a través de missatges SMS enviats de manera massiva. Es feien passar per entitats bancàries, demanaven dades i feien telefonades a les víctimes per demanar claus i finalitzar operacions. Els detinguts els imputen els delictes d'estafa, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal.
Salut recomana que els infants menors de 6 anys no mirin l'eclipsi solar de dia 12 d'agost i que el vegin per la televisió. La conselleria ha presentat el dispositiu de seguretat que desplegarà per fer front a les conseqüències d'aquest gran esdeveniment natural. Una exposició insegura, sense ulleres de protecció homologades durant tot el temps d'exposició, pot tenir, atenció, conseqüències oculars molt greus i irreversibles, com avisen des de fa dies i setmanes els oftalmòlegs.
Salut reforçarà el servei en 160 professionals el dia de l'eclipsi i els dies posteriors. Demana que, per observar-lo, no utilitzin en cap cas dispositius casolans, ni radiografies, ni telescopis o prismàtics. Tampoc es fotografiï al moment. La consellera Manuela García recomana tenir cura dels més petits.
Un niño de menos de 6 años no debería de ver el eclipse, debería utilizar la televisión para ver el eclipse, porque es muy difícil estar vigilándolo continuamente para que en un descuido vaya y mire hacia el eclipse y en 10 segundos se puede producir un daño que va a ser irreversible para toda su vida.
L'eclipsi durarà un minut i mig entre que es tapa i es destapa. Una exposició de només 30 segons sense protecció pot ser incurable i, segons la directora general de Salut Pública, Elena Esteban, en un primer moment no es noten els efectes.
El riesgo de lesión ocular irreversible es muy importante, muy grave. Son lesiones que no molestan, no duelen y aparecen al cabo de unas horas de la exposición a la radiación solar.
Els símptomes poden aparèixer com una taca fosca al centre de la visió, imatges deformades o colors alterats. També pot provocar ull vermell, coïtge, llagrimeig i visió borrosa. Si apareixen símptomes com aquests, s'ha d'acudir al centre de salut o telefonar a InfoSalut Connecta. La conselleria també ha explicat que hi ha en marxa una campanya d'inspeccions per detectar ulleres no homologades.
I empresaris i restauradors de Mallorca veuen amb preocupació la proposta de prohibir fumar en terrasses de bars i restaurants. La CAEP i Piment consideren que es tracta d'una mesura desproporcionada que tindrà conseqüències, diuen, com ara restar competitivitat al sector turístic.
Asseguren que tindria un impacte directe en diversos establiments i demanen que se cerquin alternatives. César Amable, de la patronal Piment Restauració.
Si no podemos fumar, no podemos seguir, pues hay gente que se va a quedar en su casa. Desde la patronal creemos que hay otras formas y por lo menos contárnoslo, hablarlo, estudiarlo, ver qué otras posibilidades hay.
La norma preveu la prohibició de fumar espais com terrasses de bars, platges i piscines públiques, unes restriccions que afectaran també les cigarretes electròniques.
L'associació nofumadores.org ho veu amb bons ulls i destaca que també tindrà beneficis entre els treballadors de l'hoteleria. Més recorda que quan es va aprovar la primera llei antitabac el 2011 no es varen complir els presagis negatius de les patronals. N'ha parlat Ivetra Ràdio la presidenta Raquel Fernández.
Quiera que conozca la idiosincrasia española sabe que un español no va a dejar de ir a una terraza, de consumir en una terraza, porque sea un espacio libre de humo. Los consumidores, los clientes, enseguida lo entienden, se hacen a ello y se apartarán los metros que sea necesario que la ley establezca.
L'avantprojecte que ha de passar pel Congrés perquè el debat i també prohibeix als menors no només la compra, sinó també el consum de productes de tabac i per fumar i qualsevol tipus de publicitat a espais físics i virtuals. La consellera de Salut, Manuela García, dona suport a la normativa, tot i que remarca la feina preventiva que es fa.
Esperemos que vea la luz y nosotros por nuestra parte seguiremos trabajando como lo hemos hecho hasta ahora y lo estamos haciendo con medidas de prevención.
Un posicionament semblant és el de la ministra de Sanitat, Mònica García, qui davant les crítiques de diversos partits i patronals diu que estan orgullosos de la mesura.
Sí, España nos hemos adelantado a mucha honra porque España quiere seguir siendo la avanzadilla, quiere ser la vanguardia de la protección de la salud pública, de la protección de los pacientes y de los ciudadanos y marcar nuevamente un paso al frente frente al que es el principal factor de riesgo evitable de 50.000 muertes en nuestro país. 140 muertes al día son consecuencia directa del tabaco. Así que sí, estamos muy honrados de ser la avanzadilla de Europa.
De fet, la ministra de Sanitat, Mònica García, es nega a reiniciar la negociació de l'Estatut Marc, com demanen les comunitats autònomes. L'argument és que rompria l'acord al qual han arribat amb els sindicats majoritaris.
Les comunitats i la ministra s'han tornat a veure les cares en el si del Consell Interterritorial, però la ministra els ha comunicat que tornarà la casella de sortida en el camí negociador de l'Estatut Marc amb el sector sanitari, com volien els consellers. García creu que suposaria trencar l'acord aconseguit en comissions obreres UGT, CESIF i SATSE, concretament amb el que fa referència a la jubilació parcial. La ministra carrega contra les comunitats.
Con una mano nos piden que eliminemos las reivindicaciones y que no escuchemos a los profesionales y con la otra nos culpan de no atender esas reivindicaciones. Lo volvemos a decir una vez más. Son como el perro del hortelano, que ni quieren mejorar las condiciones ni nos dejan a nosotros tampoco mejorar las condiciones.
El mes de setembre continuarà negociant un decret per reduir les llistes d'espera.
El Consell de Mallorca i Lima es destinen fins a 375.000 euros en ajudes econòmiques per a la gent gran. Ajudes per finançar material tècnic i de mobilitat que permetin millorar la qualitat de vida i el benestar social. Més recursos, més suport. Informa-te'n. IMES. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots, protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Estop desnonament fa una crida a la mobilització ciutadana per aturar els dos llançaments previstos per demà a dos infrahabitatges situats a l'avinguda Joan Miró de Palma. Es tracta de dos casos immersos en un dur procediment judicial per evitar treure'n dues famílies, una formada per una persona gran que recupera d'una malaltia greu i l'altra per migrants que han iniciat el procés de regularització extraordinari amb dos menors al seu càrrec.
La setmana passada, Estop Desnonaments va presentar una denúncia penal contra el gran tenidor responsable d'aquests infrahabitatges, Bareman S.A.S.L. i el seu administrador únic a la policia local de Palma, suspès a causa d'aquest procés. Rafael Ramis. Així tot, la suspensió dels desnonaments encara no s'ha anunciat i l'entitat demana als ciutadans que es mobilitzin per evitar que les famílies afectades siguin expulsades demà. El portaveu adjunt d'Estot Desnonament, Joan Segura, ha fet una crida a la mobilització per si els escrits judicials que han presentat no aconsegueixen aturar aquest desnonament del carrer de Joan Miró.
Escrits presentats bastant contundents, un molt contundent per suspendre, i si no, demà estarem a la porta amb totes les forces, preveiem un dispositiu policial prou fort, per tant hem d'anar a primeríssima hora des de matí i fer tot el possible per resistir com l'any passat.
Estot Desnonament recorda que l'empresa propietària dels immobles de Joan Miró té pendent multes milionàries amb l'Ajuntament i el Govern i que ja hauria d'haver estat embargada. Diu l'Associació de Defensa dels Afectats que la seva estratègia és bloquejar el procés de mediació per poder executar els llançaments en lloc d'oferir habitatges en cèdula d'habitabilitat que actualment no tenen.
I PSOE i Sumar pacten prorrogar 2 anys als lloguers que finalitzin abans de dia 30 de juny de l'any 2028. Calculen que se'n podran beneficiar prop de 4 milions de persones. S'hi inclourà així en el decret llei que també preveu mesures antidesnonaments.
El text també inclou altres mesures ja anunciades, com ara la regulació del lloguer de temporada i per habitacions, per evitar-ne l'ús fraudulent. També plantejarà un augment de la tributació dels pisos turístics fins al 21% de l'IVA.
És una proposta que encara necessita l'aval perquè sigui aprovat. I la Conselleria d'Educació impulsarà la construcció d'habitatges a Formentera per allotjar docents i acabar així amb el problema habitacional d'aquest sector essencial per l'illa. S'espera que l'obra es liciti durant el pròxim curs escolar i que estigui enllestida a mig termini.
La Conselleria d'Educació impulsarà la construcció de 40 estudis en un solar situat a Espujols per facilitar l'arribada d'interins o professors que cobreixin baixes o places de difícil cobertura. El Consell de Formentera cedirà el terreny, segons explica el seu president, Òscar Portas.
El següent ja serà en el pla del Consell Insular de Formentera, on es formalitzarà la cessió del terreny per la Conselleria d'Educació.
El Consell de Formentera reservarà algunes places de l'edifici per donar resposta a les necessitats pròpies de l'institució. La Conselleria d'Educació espera licitar l'obra durant el pròxim curs escolar i la solució habitacional estaria llesta a mig termini. Mentrestant, es cercaran altres respostes, com aquesta que explica el conseller d'Educació, Antoni Vera.
Que, per exemple, a l'inici de curs, recordeu que l'alberg és el posam a disposició del govern de les Illes Balears per tots els docents interins que no tinguin tinguin encara habitatge.
Amb dues institucions han signat un conveni per crear una comissió de feina mixta per fer front a un problema que afecta greument el sector de l'educació de l'illa, segons explica el director del Mestre Lluís Andreu, Santi Ramírez.
Hi ha hagut algun cas que ha vingut i no s'ha adaptat i se n'ha tornat a deixar la plaça, inclús s'ha passat algun cas, o gent que és això, que veu que la forma de viure és complicada i al final també opta per no tornar.
L'objectiu de la comunitat educativa és estabilitzar la plantilla perquè l'educació a l'illa tingui la màxima qualitat.
A Eivissa, una incidència en el sistema de climatització ha fet tancar la piscina municipal d'Esviver.
L'Ajuntament d'Eivissa ha decidit tancar aquest equipament esportiu fins dilluns. L'averí en el sistema de condicionament ha fet que tant l'aigua de la piscina com l'aire de les instal·lacions experimentessin unes temperatures molt elevades. Com a mesura de precaució, s'hi ha tancat l'accés als usuaris i s'han suspès els cursos de natació de l'escola d'estiu per garantir el benestar dels infants. Sí que roman operatiu el gimnàs, ja que disposa d'aire condicionat. La piscina municipal d'Esviver, però, haurà d'esperar fins dilluns. Escoltam algun dels usuaris d'aquest equipament.
Hemos decidido venir hoy porque hacía mucho calor, pero ya cuando nos hemos preparado todo y hemos venido, nos hemos dado cuenta que está cerrado.
Nada, yo he venido súper contenta, digo, un chapuzón con esta calor, pero nos han dicho no, para casa, que está cerrada.
Sí, pues veníamos a la piscina para por venir, ¿sabes? Por hacer algo distinto, ir a la playa, tal, pero estaba cerrada, así que hemos dicho, pues vamos un ratillo al gimnasio.
I la platja de Punta d'en Xinxó ha reobert avui el bany. Ho fa 8 dies després que hi hagués un vessament d'aigües fecals. S'ha canviat la canonada rompuda. Salvans Abadia denuncia que la platja del costat, Punta d'Espinet, on les analítiques varen donar positiu en fecals, no s'hagi tancat cap dia.
L'operari de platges ha reobert punta d'en Xinxó al bany. La canonada rompuda i que va fer vessar aigües fecals ja s'ha reparat. Felicia Bocú és regidora de platges de Sant Josep.
Somos conscientes desde el Ayuntamiento de la problemática que viene hace muchísimos años, más de 40 años, de unas conexiones que no han sido mantenidas, no ha habido un mantenimiento ni preventivo, solamente correctivo, que lo tenemos que hacer ahora. Se trabaja con materiales que son antiguos, peligrosos, amianto, se tiene que trabajar con mucho cuidado y que desde el viernes ya se solucionó, ya se cambió la tubería. Ayer ya acabamos de aplanar la tierra y devolver todo el entorno a lo que estaba.
Han sonat les senyals horàries de les 7:30.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Els empresaris afirmen que les Balears no poden seguir continuant creixent de manera il·limitada i apel·len a la gestió del turisme.
En ple debat sobre quin ha de ser el model turístic i a 4 dies de la manifestació de la plataforma Menys Turisme, Més Vida, la presidenta de la CAEP, Carmen Planas, assegura que entén la crispació ciutadana, però demana no atribuir a problemes com la falta d'habitatge exclusivament al turisme.
No podemos crecer ilimitadamente. O sea, tienen que ser conscientes por parte del gobierno cómo van a gestionar este turismo, porque hay que gestionar flujos turísticos, hay que gestionar cruceros, hay que gestionar llegadas.
Declaració de Planes el dia en què s'està presentant en aquests moments un nou moviment per aconseguir un canvi de model econòmic i social davant l'impacte del turisme massiu. Es diu No Normal Mallorca.
La plataforma fa una crida a l'autoorganització ciutadana a reduir la dependència energètica i a protegir el territori. Diuen que és el primer pas per repensar el futur de Mallorca. Margalida Ramis és activista mediambiental.
Jo crec que No Normal és una campanya més d'aquestes que s'estan fent ja per cridar l'atenció i per cridar fort, que no poden continuar com estan fins ara, i intentar deixar de normalitzar situacions que ja no són normalitzables.
Presó provisional per l'home acusat d'atropellar mortalment un octogenari a Pollença.
El jove de 27 anys ha estat acusat dels delictes d'homicidi per imprudència i abandonament del lloc de l'accident i podria enfrontar-se a penes de fins a 4 anys de presó. Els fets van tenir lloc dilluns quan el conductor va atropellar el ciclista en un avançament i va fugir del lloc del fet.
I a Formentera, dues turistes han mort en un accident de trànsit.
Les joves que anaven en motocicleta han xocat contra un taxi. Els fets han tingut lloc al matí, a l'altura de la zona de la Séquia. Fins passades les 4 de l'hora baixa, la carretera que uneix la Sabina amb les Illetes ha estat tallada.
I atenció a l'advertència que avui ha fet Salut per l'eclipsi solar de dia 12 d'agost.
Un niño de menos de 6 años no debería de ver el eclipse, debería utilizar la televisión para ver el eclipse, porque es muy difícil estar vigilándolo continuamente para que en un descuido vaya y mire hacia el eclipse y en 10 segundos se puede producir un daño que va a ser irreversible para toda su vida.
La consellera Manuela García adverteix que els símptomes no apareixeran de manera immediata.
Es poden manifestar com una taca fosca al centre de la visió, imatges deformades o colors alterats. També pot provocar ull vermell, coïtge, llagrimeig i visió borrosa. Si apareixen símptomes com aquests, s'ha d'acudir al centre de salut o telefonar a InfoSalut Connecta.
I d'aquí a manco de 3/4 d'hora està convocada una concentració de protesta a la plaça de Cort a Palma per la cancel·lació del sopar a la fresca que s'hi havia de fer inicialment.
Els col·lectius organitzadors com Brunzit i l'associació de veïns Can Amunt faran un sopar de peu dret a la plaça com a forma de protesta. Denuncien que l'Ajuntament ha denegat el permís a pocs dies de la seva celebració. El consistori, per la seva part, alega que ha autoritzat el sopar a la plaça Cuadrado. Ho explica la regidora portaveu Mercedes Celeste.
En este entorno y en este barrio hay otras zonas que no tienen este nivel de saturación, por decirlo de alguna manera, y por tanto considerábamos que era mejor buscar una alternativa.
I avui el món de la cultura està commogut per la mort del baixista d'Antònia Font, Joan Roca, que ha mort als 53 anys a causa d'una malaltia.
Roca és conegut per ser el segon baixista d'aquesta mítica banda mallorquina, la qual es va incorporar l'any 2000 per gravar a Rússia. Tot i això, ha format part d'altres grups musicals com Geometrical, Sardin i Dinamo, que avui el recorden amb una barreja de tristesa i admiració. Fede Fossati és el líder de Dinamo.
Se fue realmente uno de los buenos. Un amigo, un alma noble, generosa, un músico polifacético. Era,
extraordinario.
El darrer comiat a Roca serà demà passat a Palma, al nucli de Sant Sardina. De moment es desconeix si la banda Antònia Font, que té prevista l'actuació del Movafet dissabte, i actuarà o no.
El recordarem, serà minuts abans d'arribar a les 8, recordaran tota la seva trajectòria. Ara, moment pels esports.
Informatiu Vespre. Esports. Juan Gabriel Bauzà.
Nou moviment al mercat del Mallorca amb l'arribada d'Àlex Sala.
Així és, Àlex Sala, migcampista català, que arriba cedit pel Lecce italià fins a final de temporada amb una opció de compra. El nou futbolista mallorquinista coneix bé el futbol espanyol després de disputar 40 partits a segona divisió, la majoria amb el Córdoba, on va destacar amb 5 gols i 5 assistències. Format a les categories inferiors del Barça, també ha passat pel Girona, el Sabadell, l'Hospitalet, el Cornellà i l'Escola de Futbol Gavà. Avui, a la seva presentació, Sala s'ha definit com un jugador ambiciós i amb moltes ganes d'ajudar l'equip.
Muy feliz, al final creo que es un paso muy importante para mí. Lo afronto como un reto personal muy bonito y creo que se va a dar todo como todos queremos. Al final para mí también es un reto venir a un club de primera y el principal objetivo era devolverlo a primera división. Al final, trabajador, sé de dónde vengo y muy trabajador y nada, como jugador pues un mediocentro ofensivo con buen disparo, con buen desplazamiento y bueno, siempre dispuesto a ayudar al equipo.
El migcampista ja s'ha exercitat aquest matí a Son Bibiloni en la tercera sessió de la setmana. Ha rebut el tradicional passadís de benvinguda dels seus nous companys.
La verdad que muy bien, muy cómodo. He visto que es un vestuario muy cercano y me han ayudado muy bien desde el primer día y nada, poquito a poco adaptándome. Sí, bueno, coincidí con Adri Fuentes un mes y bueno, los conocía a todos, pero de haberlos visto, pero bueno, con él sí que tuve un poco más de relación.
L'única absència de l'entrenament ha estat la de Justin Calumbà, que continua recuperant-se d'unes molèsties físiques. Amb l'arribada d'Àlex Sala, el Mallorca continua reforçant una plantilla que encara no està tancada. La prioritat del club continua sent incorporar un porter amb Arnau Tenas com el principal candidat. Paral·lelament, la direcció esportiva també està pendent de possibles sortides, com la de Samu Costa a l'Aràbia Saudita, abans de completar definitivament l'equip per a la nova temporada. Recorden que els de Luis García posaran rumb aquest divendres cap a Marbella, on faran una estada de preparació. El primer compromís de la concentració arribarà dissabte amb el segon amistós de la pretemporada. Els mallorquinistes s'enfrontaran a l'Al-Fatí, conjunt de la Lliga de l'Aràbia Saudita, en un partit que començarà a les 7 de l'hora baixa, un enfrontament que servirà perquè el tècnic continuï donant minuts als seus jugadors i segueixi perfilant l'equip de cara a l'inici de la Lliga. Per cert, el partit es podrà seguir en directe per IB3 Televisió. I encara en clau mallorquinista, Toni Amor ha valorat l'actualitat del club després de tornar del Mundial, on ha arribat al 80 final com a segon entrenador de la selecció de Mèxic, dirigida per Javier Aguirre. L'ex-segon tècnic del Mallorca també ha parlat als micròfons d'IB3 sobre el mercat de fitxatges de l'equip vermell. Amor considera prioritari mantenir el bloc de jugadors que ha consolidat l'equip a primera divisió i assegura que a hores d'ara la plantilla està força equilibrada.
Yo creo que traerán un delantero más. Creo que seguramente un lateral izquierdo va a venir seguro. No sé si al final el lateral derecho, si se queda Mateu, con lo que han firmado, pues a lo mejor se queda ahí. Algún pivote, porque al final si se va, se ha ido Mascarell, es verdad que ha venido Sala, pero bueno, tiene que venir alguno más, creo yo. Y bueno, tampoco mucha cosa más, creo yo, porque al final tienes en casi todas las posiciones tienes jugadores y tienes la base, que al final yo creo que el núcleo fuerte tiene que ser esos jugadores que estuvieron el año pasado en la plantilla, que den el paso adelante para poder ascender. Del equipo de Vicente Moreno al que subió era casi el 80-90% la plantilla que ascendió. Entonces ahora yo creo que tienen que hacer más o menos lo mismo. Por lo que veo, creo que Antonio se queda, creo que se queda Martín, se queda Sergi, se queda Manu, Pablo Torre también se va a quedar, Jan Virgili parece que quieren que se quede también, han podido traer de vuelta al Humbo. Es verdad que se ha ido Muri, se ha ido Samu, Al final, Toni Lato también creo que se va a quedar. Entonces, yo creo que va a quedar una plantilla bastante, bastante equilibrada.
L'Atleti Balears femení ja ha posat en marxa la pretemporada. Les jugadores dirigides per Miqui Mallans preparen des d'aquesta setmana el nou curs a Segona Federació amb l'objectiu de lluitar per recuperar la categoria perduda. El conjunt blanquiblau, màxim representant del futbol femení balear, afronta una temporada ambiciosa i vol arribar en les millors condicions a l'inici de la competició. Això ha explicat el tècnic Miqui Mallans.
I el que han fet és això, intentar renovar jugadores que havien participat més en aquesta segona volta. Els fitxatges que han fet crec que són de perfil que mos ajuden a completar el que nosaltres tenim com a idea de joc. Per tant, jo crec que és un equip que de moment s'assembla com vàrem acabar la segona volta de l'any passat, però que evidentment estem en construcció.
En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal recupera Carlos Gómez. El jugador torna al conjunt mallorquí després de 3 temporades cedit a l'Alcira, al Valdepeñas i al Córdoba, i ha signat un contracte per a les dues pròximes campanyes. Carlos afronta aquesta nova etapa amb l'objectiu de fer-se un lloc a la plantilla i assegura que torna amb més experiència i preparat per aprofitar l'oportunitat. És molt bo. Així ho ha explicat avui en declaracions a IB3 Ràdio.
Pues a ver, yo creo que la verdad que este año he tenido minutos y creo que lo he hecho bien, ¿sabes? Y a ver, yo no es que me lo esperara, pero creo que he hecho buena temporada y eso y yo me imaginaba que me iban a dar la oportunidad. Uh-huh. Pero claro, al fin y al cabo, un equipo como el Palma pues requiere el nivel máximo.
I bones notícies per al bàsquet balear. El mallorquí Baba Miller ha estat convocat per primera vegada amb la selecció espanyola absoluta. L'alè, de només 22 anys, forma part de la llista de 15 jugadors de Chus Mateo per disputar els partits de classificació per al Mundial del 2027 contra Portugal el 28 d'agost i Grècia el 31. Després de proclamar-se campió del món sub-19 el 2023 i de ser triat per Los Angeles Clippers al darrer draft de la NBA, Miller està a les portes de debutar amb l'absoluta. A més, per altra banda, el Palmer Palma continua perfilant en la plantilla de primera FEB amb el fitxatge de l'alè suec David Jolinder, de 24 anys, que arriba procedent del Fairmont State Falcons de la Lliga Universitària Nord-Americana. I a la segona FEB, el Clas Basket Sant Antoni dona pràcticament per tancada la plantilla, tot i que encara falta algun anunci oficial. El nou director esportiu considera que l'equip està pràcticament definit per afrontar la nova temporada. Informa Víctor Sancho.
Fins al moment, els purmanyins s'han anunciat els fitxatges del base Aleix Charo, de l'ala pivot Michael Okafor, Morgan Stilma, de la mateixa posició, i Lamin Dibs, el pivot de Gàmbia. El darrer està anunciat i que arriba del Caja 87, l'equip que va privar de l'ascens al Sant Antoni la temporada passada. Amb 2,08 d'alçada i 29 anys, ha fet una mitjana de 5 punts per partit. Són 4 incorporacions de manera oficial i 4 renovacions. El base Dani de la Rua, els escortes Greg Gant i Kai Johnson i l'ala pivot Rodri Gómez. Segons ha pogut saber B3, tot i que el club encara no ha donat a conèixer els noms, ja té tancats altres 4 homes i amb 12 jugadors la plantilla estaria ja coberta. Només falta que es vagin fent oficials, però la feina als despatxos ja hauria finalitzat per part de la direcció esportiva que encapçala Jordi Grimau. Amb Boris Balibrea com a nou tècnic a Sapadrera, també hem conegut a les darreres hores que el Clas Sant Antoni competirà la temporada que ve en el grup B de segona FEB. Els dos grups deixen de denominar-se Oest i Est. La novetat per al Sant Antoni és que en el seu grup, a més dels equips de la zona de Llevant, Catalunya i Aragó, s'afegeixen el Basc Biele i els dos equips de La Rioja, com són el Logro Basket i el Clavijo.
I ja per acabar, Nicolau Mir ha estat convocat avui per a l'Europeu de Gimnàstica Artística del mes que ve a Croàcia. El mallorquí serà un dels líders de l'equip espanyol que aspira a disputar la final.
Gràcies, Joan Gabriel. Una petita aturada i tot d'una continuem amb més informació a l'Informatiu Vespre.
Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100.
Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
El minut a minut de la jornada, a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
La vaga dels treballadors del metall convocada a les 12 de la nit de diumenge fins a també la mitjanit de dijous continua vigent. La consellera de Treball, Catalina Cabré, ha convocat avui hora baixa el comitè de vaga, però la reunió no ha tingut els fruits esperats, tot el contrari. Els sindicats n'han sortit més enfadats que quan hi han entrat.
Els representants sindicals pensaven que els havien convocat perquè la conselleria feia de mediadora en el conflicte laboral. La sorpresa, segons ha explicat el responsable de Metall UGT, Roberto Serrano, és que era per imposar un servei mínim als quals el sector no està obligat.
¿Cuál ha sido nuestra sorpresa? Cuando lo que hemos llegado así, allí es para que nos lean la cartilla diciendo que estamos obligados, ¿vale?, a cumplir con unos servicios mínimos cuando nuestro sector, que es el metal, ¿vale?, no tiene servicios esenciales. Los únicos servicios esenciales son los que nos comunicó la semana pasada el director, en este caso de industria, que es el salvamento de los ascensores.
I els treballadors del Servei de Neteja de Sant Antoni han convocat una vaga indefinida a partir de dia 10 d'agost. L'aturada convocada per Comissions Obreres afectarà tota la plantilla de la concessionària. La UT Portmany reclamen diverses millores salarials, el pagament puntual de les nòmines i la renovació de la flota de vehicles, la qual consideren deficient i que suposa un risc per a la seguretat.
També demanen l'aplicació de protocols efectius en casos d'assetjament laboral i avanços a la igualtat i la conciliació. L'Ajuntament de Sant Antoni ha anunciat que durà al pròxim ple municipal l'actualització del preu del plets de la contracta de 2025 i 2026, que inclou la revisió de la retribució salarial dels treballadors.
I més de 20.000 persones reclamen que el Parlament aprovi un complement autonòmic per als pensionistes que rebin manco del salari mínim interprofessional. És una iniciativa legislativa popular liderada per la coordinadora balear per la defensa de les pensions públiques, que ha rebut el triple dels suports que necessitava per poder-se tramitar. El representant de la comissió promotora, Pep Juárez, trasllada ara als dirigents polítics la responsabilitat, diu, d'estar a l'altura del repte.
La ciutadania ha donat una resposta molt clara i ara del que es tracta és que el Parlament de les Illes Balears estigui a l'alçada de les circumstàncies i posi per davant de les seues prioritats el benestar de la gent en general, però sobretot dels col·lectius més desfavorits.
Ara els promotors de la iniciativa confien que la mesa del Parlament tramiti la proposta perquè es pugui debatre i aprovar a la Cambra Autonòmica. No hi haurà sopar a la Llesca a Cort, a Palma, però els veïnats es concentraran d'aquí a poc manco de mitja hora a la plaça del centre de Palma. Una nova polèmica a les festes de Can Amunt. Fa dos dies l'Ajuntament va comunicar als col·lectius organitzadors que avui no es podia fer el tradicional sopar a la Llesca. L'associació Brunzit, però, contraataca.
Avui, hora baixa, ha penjat a les xarxes socials concentració per denunciar les traves a les iniciatives populars per gaudir dels espais públics turistificats i afegeixen dugues el teu pa amb oli de butxaca. Els organitzadors lamenten que els veïnats de Cort hauran de menjar de drets a l'hora que veuran, diuen els turistes asseguts, pagant una doblerada per sopar.
Els organitzadors expliquen que la denegació s'ha fet per telèfon, sense cap canal oficial ni fonament jurídic.
Les entitats asseguren que el permís es va tramitar correctament el mes de maig i que es tracta d'una activitat idèntica a la d'anys anteriors, que sí que havien autoritzat. La indignació és majúscula perquè les taules i cadires ja estan col·locades a la plaça des de dilluns. Júlia Fuster és membre de l'Associació de Veïnats Brunzit.
Nosaltres entenem amb això que es prioritza
que plaça de Cort, que és una plaça de centre on hi ha molt de negocis i on hi ha molt de trànsit de turistes, com que no poden fer alguna cosa per residents i que no molestem.
L'Ajuntament de Palma, per part seva, justifica la negativa, assegurant que a la plaça de Cort ja s'han fet enguany 89 actes, és un més que en tot l'any passat. Per això s'ha proposat als veïnats fer el sopar a altres indrets manco turístic, com és la plaça Cuadrado. Mercedes Celeste, la regidora, portaveu.
En este entorno y en este barrio hay otras zonas que no tienen este nivel de saturación, por decirlo de alguna manera, y por tanto considerábamos que era mejor buscar una alternativa.
I els 6 infants sarauís que passen l'estiu amb famílies menorquines han estat rebuts al Consell a Bullora Baixa. Formen part del grup de 36 infants que, gràcies a l'Associació d'Amics del Poble Sarauí de les Balears, participen en el programa Vacances en Pau, que els permetrà ser a l'illa Samat Hoffman fins al mes de setembre.
La família d'acollida de Mina és de Sant Lluís. Des del primer moment estaven convençudes de la necessitat de participar i ajudar. I com explica Aida, una de les mares d'acollida, els petits dubtes que podia haver es varen quedar en res.
Los niños muy bien, también teníamos un poquito el miedo de a ver si tenían un poquito de celos al introducir una cuarta persona en casa, un cuarto hijo. Y todo lo contrario, muy bien. O sea, los tres tienen su forma de jugar con ella.
De fet, els fillets estan encantats amb Amina i reconeixen que va millor del que es pensaven. Ho explica la petita Aisha.
Que se comportaría mejor. Bueno, porque no. Nosotros somos peor.
El dia a dia d'Amina Menorca passa entre l'escola d'estiu i els capvespres de piscina amb la seva família, molt tímida. Diu que s'ho està passant molt bé i reconeix el seu menjar preferit.
Me gusta una tortilla con patata y ya está.
Ara, segons explica Aida, es tracta d'implicar a més famílies perquè acullin infants sahrauís.
Pues que ya no solo que lo que aportamos a personas que igual no pueden disfrutar de entornos como estos de mar, de piscinas, de abundancia o de alimentación un poquito más amplia, sino que nosotros también aprendemos mucho de ellos. Todo lo que ellos nos pueden aportar son cosas que aquí no somos conscientes y que también aportan.
Amina i els altres 5 fillets i filletes deixaran Menorca després de l'agost amb una empremta per ells, però també per les famílies amb les que han compartit aquest estiu.
La Generalitat Valenciana es converteix en el primer govern autonòmic que incorpora a una llei el concepte de prioritat nacional. El PP i Vox han aprovat els pressupostos que incorporen per primera vegada aquest concepte popularitzat pels d'Abascal.
Un principi que estableix que els ciutadans espanyols tenen preferència per accedir a l'habitatge i a les ajudes socials. Es tracta d'una exigència de vots per permetre la governabilitat al PP. El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, nega que suposi una distinció segons el color de pell.
Ellos le llaman prioridad nacional, nosotros le ponemos énfasis en el arraigo. Este presupuesto no distingue entre color de piel, no distingue entre inmigrantes y personas nacidas aquí. Por supuesto que no, jamás lo toleraría. Aquí se ha puesto en énfasis y en valor darle esa prioridad a aquellas personas que llevan más tiempo censadas en un municipio.
La líder del Partit Socialista del País Valencià, Diana Morant, ha assegurat que és molt trist per als valencians que, per a seu, no es mereix un govern que discrimina una part dels ciutadans.
Vemos como tenemos un gobierno que no se merece a esta sociedad valenciana, que es solidaria, que es inclusiva, no se lo merece. Hemos visto convertido el apartheid en una ley, en la ley de presupuestos.
Morant, que també és ministre de Ciència, ha confirmat que l'executiu espanyol recorrerà contra el pressupost valencià del Tribunal Constitucional quan comprovi que s'inclou el concepte de prioritat nacional.
A El president del govern estatal, Pedro Sánchez, ha tornat a fer una crida a les forces polítiques per unir-se a un gran pacte d'estat contra l'emergència climàtica, assegurar que és imperatiu arribar a una entesa que es tradueixi en lleis, mesures i recursos econòmics per garantir la seguretat i prosperitat del territori.
Paraules de Pedro Sánchez durant la seva visita a les zones afectades a l'incendi de la Mierla a Guadalajara, que continua actiu. Segons el cap de l'executiu, es tracta de l'incendi forestal més gran de la història de Castella-La Mancha.
4 veces más grandes incendios en lo que llevamos de año respecto al año anterior. Más de 100.000 hectáreas calcinadas como consecuencia del incendio o de los incendios en toda España. Para que lo pongamos en perspectiva, esa es la media anual que sufría España en la última década.
L'incendi ha cremat 32.000 hectàrees i evoluciona de forma favorable. El president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, ha recomanat prudència pels forts vents que s'esperen demà.
Ahora la situación del incendio es tener muy localizados los focos donde vamos a estar trabajando. Se nos ha reducido, digamos, los frentes y sin descuidar nada estamos ya atacando frentes muy selectivos. Por tanto, vemos la situación con una perspectiva más esperanzadora, pero también con mucha cautela.
I en el marc del judici pel cas Kitchen, que s'ha reprès avui, l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, ha demanat la seva absolució i ha acusat el seu número 2 de manipular proves.
Segons l'advocat, Fernández Díaz no ha acreditat cap dels delictes que s'atribueixen al seu representat, ja que les úniques proves en què es basen són els missatges que ha qualificat de manipulat i que va aportar el número 2 de l'exministre Francisco Martínez a l'objectiu d'incriminar-lo en l'operació d'espionatge a l'extresorer del PP, Luis Bárcenas.
I la Comissió Europea pren nota de la denúncia presentada per l'expresident de la Generalitat Catalana, Carles Puigdemont, contra Espanya per no aplicar de manera immediata la llei d'amnistia.
A la denúncia, la defensa de Puigdemont acusa Espanya d'incomplir el dret europeu per la negativa del Tribunal de Comptes d'aplicar la sentència europea. A més, demana obrir contra Espanya el procediment d'infracció previst per la Unió en cas d'incompliment d'una sentència.
I presó provisional comunicada i sense fiança per l'home de 48 anys detingut per presumptament haver assassinat la seva dona de 45 a Alameda de la Sagra a Toledo.
Com a mesura cautelar, l'home tampoc no es pot comunicar en cap dels 3 fills de la parella.
5 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura. I avui el món de la cultura està de dol perquè ha mort Joan Roca, el baixista d'Antònia Font.
Dolça besada, de gust que s'allava. Punt i principi.
Roca tenia només 53 anys i no ha pogut superar una llarga malaltia. Format en contrabaix, clàssic i jazz, va ser un músic d'una gran versatilitat.
Va formar part de projectes com Geomètrica, Sardín, Dinamo, Herbos Dolces o Ujazz Quartet i també va col·laborar a l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears, però el seu nom quedarà per sempre, per damunt de tot, lligat a Antònia Font. L'any 2000 es va incorporar a la banda per gravar Rússia.
I tot en sa veritat d'una rasta insuperable a Rússia.
Després de l'aturada d'Antònia Font l'any 2013, Joan Roca va continuar fent música en Geometrical Sardin.
Un projecte de jazz contemporani on va poder explorar una vessant més lliure i experimental, envoltat de músics en qui compartia una gran complicitat. Ho explicava als micròfons d'aquesta casa al programa Mediterràdio, Joan Trias.
Com un ànima grupal, no? Mm. És com aquests peixos que són 20.000 peixos i tots se mouen cap a un vendell costat. Pues mira, nosaltres mos passa en 3 persones. Però que, bueno, que 3 músics que vagin a una és molt complicat, i menys en aquest moment de sa vida on...
Sentim Joan Roca en conversa amb el nostre company Joan Trias i amb Geometrical Sardin va compartir molt més que música.
També il·lusions, complicitat i una manera d'entendre aquest ofici. El seu amic i company de banda, Jaume Rosselló, el recordarà sempre així. Ens ho explicava als micròfons d'Ivetres.
En Joan era inacabable i fins i tot ja sent el que era, podia tenir moltes coses a oferir. I aquí va néixer un dels un dels seus darrers projectes, Geometrical Serville, que és el que m'ha relacionat amb ell. Era una persona que, amb qui mai acabaves una conversa.
Però el seu periple musical havia començat molt anys abans.
Negra tormenta de mi alma, llegaste inundando mi desierto. Si al menos me tiraras una cuerda.
Més enllà d'Antònia Font, Joan Roca va formar part de nombrosos projectes que evidenciaven la seva inquietud musical. Un dels més importants va ser Dinamo, una banda nascuda el 2004 que va fer un mestissatge entre l'ska, el reggae, el rock i els ritmes llatins amb el seu segell d'identitat. Així ho recordava Roca als micròfons de Mediterràdio.
Així recordava Joan Roca a Fede Fonsati, que ell és component de Dinamo.
Se fue realmente uno de los buenos, un amigo, un alma noble, generosa, un músico polifacético, era extraordinario y muy estoico, admirable, y va a estar en el corazón mío y de la banda de Dinamo para siempre.
Entre les mostres de condol, les de Joan Miquel Oliver, membre d'Antònia Font, que ha escrit a la xarxa social que la mort del baixista deixa un buit enorme.